El baix cost d'avui tindrà forma de rànquing, un top 10 de coses a fer si visites Perú.
Cosa a fer número 10.
Volar per sobre les línies de Nazca. Sí, volant, perquè si passeu trepitjant-les no us semblaran més que un desert on hi han anat tractors a fer trompos. En canvi, a vista d'ocell, descobrireu figures geomètriques i d'animals. Aquestes formes ocupen 800 quilòmetres quadrats i estan fetes amb tanta precisió que semblen dibuixades amb un compàs gegantí. L'origen d'aquests símbols no s'ha aconseguit encara descobrir, i això dona peu a llegendes de tota mena. Que si són els rastres de naus extraterrestres, que si és un memorial diví del diluvi universal i l'arca de Noé, que si eren un disseny dels primitius fent els primers estudis astronòmics, i la més acceptada, que va ser cosa de la cultura nazca amb l'objectiu que el seu missatge fos visible pels déus.
Cosa a fer número 9.
Demanar l'adreça de Messenger a un xaman. No faig broma. A Perú, consultar bruixots i curanderos és una pràctica molt habitual, acceptada i de gran tradició. Gent de totes les condicions socials els visiten i paguen grans sumes de diners pels seus serveis. Aquests xamans es dediquen a curar malalties, però també a treure la mala sort i, el més popular, el mal d'amor. La zona de Huaringas, per exemple, és coneguda pels seus poders curatius. Una cerimònia pot durar tota la nit i inclou l'ús de plantes al·lucinògenes, com per exemple de cactus de Sant Pere. Algunes cerimònies fan servir plantes més fortes, com la ayahuasca, que provoca al·lucinacions i vòmits. Com anar de copilot a un cotxe de ral·lis, vaja. El cas és que, amb tanta demanda, els curanderos peruans tenen molta feina i s'han adaptat a les noves tecnologies perquè també se'ls pugui consultar online a través del Messenger.
Cosa a fer número 8.
Sacrificar un telèfon mòbil al volcà Sabancaya. Fa 500 anys, els antics peruans feien sacrificis humans amb l'esperança que, tirant-hi persones, el volcà calmaria la seva ira i aturaria l'erupció. El volcà no els va fer ni cas, però aquella cruel creença ha permès trobar una mòmia d'una jove donzella en un estat increïble de conservació. El motiu? Que el cos difunt va quedar glaçat per la neu. Han batejat la mòmia com a Juanita i es creu que va ser sacrificada mitjançant la cerimònia del Càpac, Cotxa. El ritual acabava amb l'enterrament de nens de bon veure i sants entre 5 i 15 anys com a ofrena divina. Per cert, curiosa obsessió humana aquesta de pensar que els déus, que has d'existir, siguin tan sàdics, no trobeu? Si ara us acosteu al volcà i hi tireu un mòbil, amb sort també es congelarà i les generacions futures es faran un fart de riure comprovant quines andròmines fèiem servir al segle XXI per comunicar-nos. Tan còmode que els és ara la telepatia.
Cosa a fer número 7.
Adoptar com a mascota per un dia un conillet d'Índies, utilitzar-lo com a doctor personal i, fet el diagnòstic, coure'l per sopar. Perquè al Perú el conillet d'Índies s'usa per a tot, com a animal de companyia per imitar la reina Isabel I, que es veu que en tenia un, com a eina dels metges perquè la tradició diu que si passes un conillet d'Índia per damunt del cos d'un pacient, l'animal localitza l'origen de la malaltia, i com a plat típic, cuinat des de fa més de 7.000 anys en aquelles terres. I aquí, com a burros, només els fem servir per experiments científics. Val a dir que el conillet d'Índies no és l'únic animal de companyia que acaba a la cassola. Cada octubre, a la festa anual de la Verge de Juari, se sopa gat rostit. Es creu que aquest àpat té origen en un any de males collites en aquesta regió de Juari. Els gossets catalans ja fa mesos que resen perquè plogui d'una vegada i es puguin regar els camps del país.
Cosa a fer número 6.
Treure el nas pel misteriós monestir de Santa Catalina. Aquest monestir va ser fundat l'any 1580 per Doña Maria de Guzmán, una viuda rica i molt selectiva a l'hora de triar les monges. Totes procedien de les millors famílies espanyoles i per entrar havien d'entregar un dot. Normalment, això d'entrar en un convent volia dir viure per sempre més en casta pobresa. No obstant, en aquest privilegiat monestir, i gràcies al preu pagat per accedir-hi, cada monja disposava de 4 o 5 esclaus, normalment negres, i podia muntar festes amb tot de luxes i luxúries. La vida orra va durar 3 segles, fins que el papa Pio Novè va enviar una estricta monja al convent perquè hi posés ordre. Ella va engegar les monges amb el seu dot de tornada cap a Espanya i va alliberar els esclaus i esclaves, moltes de les quals van quedar-se com a monges. Des d'aquell moment, les 450 persones que vivien al convent no van tornar a sortir de les muralles, i el que passava a dins era tot un misteri. Fins que el 1970 se'ls va obligar a obrir-se al públic i ara es pot visitar tranquil·lament. Vull dir que la música de misteri ja podria anar passant.
Cosa a fer número 5.
Muntar una ONG pels infants. O, si més no, donar un cop de mà a la que van muntar dos catalans per ajudar els nens i nenes més desafavorits.
Vam marxar cap allà. allà, vam anar a Trujillo, ens vam plantejar a veure com començàvem, no? I de fet, com vam començar va ser el meu marit sortint al carrer per les nits a ajudar els nanos del carrer i conèixer la realitat directa amb la feina amb ells, cada nit sortint amb llet, bocates i tal. I a poc a poc doncs, vam començar a copsar la realitat de la infància més necessitada i a partir d'aquí vam veure que la prioritat era muntar una estructura legal que et permetés la feina, per això vam muntar l'ONG, no vam muntar Nuevos Passos.
Cosa a fer número 4.
Anar a olorar meteorits aterrats a terres peruanes. Val a dir que no en cauen cada dia de meteorits, però sense anar més lluny, el passat mes de setembre se'n va estavellar un a la localitat de Carancas. Unes 600 persones que creien que aquell pedrot tenia or van ignorar les recomanacions locals de no acostar-se a la zona de l'impacte. La fragància despresa per l'objecte espacial ja identificat va provocar, als que no es van resistir a acostar-s'hi, marejos i migranyes. Com anar de copilot a un cotxe de ral·lis, vaja! Ah, això ja ho he dit abans. És que vaig curt de comparacions pretesament gracioses. Bueno, ja se sap, la pujada de gener...
Cosa a fer número 3.
Mastegar coca. Abans no em detinguin per apologia de les drogues, aclarir que la fulla de coca és utilitzada per petits i grans al Perú. Es mastega per combatre el denominat mal d'altura provocat per la pressió que ha de suportar el cos humà a les serralades del país. En una tasca purament informativa i amb vocació de servei públic, m'he ocupat personalment de tastar fulla de coca. I us puc assegurar que té un sabor repugnant i et deixa un alè com el d'un... com un... Ai, mira, avui no em surt.
Cosa a fer número 2.
Demanar un autògraf a l'estrella de televisió peruana, Laura Bozzo. Si li podeu demanar per mi una signatura dedicada, li dieu que posi com a text per l'Adrià, de la presentadora més miserable.
Él no te quiere.
Segur que heu vist imatges d'ella i dels seus programes, espais amb convidats que tenen conflictes entre ells i que acaben barallant-se una estona a plató, fins que uns goril·les es decideixen aturar l'espectacle. Com un diario de Patricia, però amb cops de puny, diguem-ne. A la peruana Laura Bozzo li escassegen els escrúpols i ha arribat a utilitzar una nena actriu com a fals testimoni en el seu show. Sabeu com es va descobrir el frau? Pareu l'orella. En aquesta edició presentava el cas d'una nena maltractada, obligada a treballar per la mare i patint assetjament sexual del pare. I, impúdicament, entrevista la criatura.
¿Cómo puede ser posible que teniendo una hija de 7 años expongas a tu hija al peligro, mandes a tu hija a los bares y permitas que este hombre la toque?
Para mí no me importa nada, señorita, solamente me importa él, porque yo no
quiero que me tapen. Bien, vamos a conversar con la niña que tiene 7 años. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chiquitita ella. ¿Ah? ¿Qué pasa con tu mamá?
Mi mamá me van a poner caramelo allá en la cantina. Y por allá muere, señorita, mi hermano sea.
Mesos més tard, la mateixa presentadora viatja fins a Pisco, una localitat peruana on acabaven de patir un terratrèmol. Curiosament, entre les víctimes entrevistades, la mateixa nena de 7 anys.
Laura Bozzo estuvo en Pisco ayer. Y estas son algunas de las imágenes de su paso por esta devastada ciudad. Imágenes que nos ha sido alcanzado por su equipo de producción.
Yo quiero, señorita, por favor. Yo quiero que vaya porque Dios le va a bendecir. Mi mamá me va a poner caramelo allá en la cantina, sí, por allá.
No tiene perdón de Dios con una criatura. Yo entiendo que el público está alterado. Vamos a una pausa y volvemos. Pausa.
Cosa a fer número 1.
I sobretot, és indispensable per qui va fins al Perú calçar-se sabates de muntanya i enfilar-se fins al capdamunt del Machu Picchu. Un cop al cim, caus de cul a terra al comprovar que hi ha les restes d'una antiga població inca. No només és una meravella natural protegida per la UNESCO, sinó que serveix per prendre consciència que ens cal més gimnàs. Nosaltres dissenyant ascensors i escales mecàniques per pujar i baixar una planta de gran magatzem, i al segle XV els inques pujaven a més de 2.400 metres carregats de pedres per edificar-hi una urbanització.